Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ja queda menys per Nadal. Benvinguts a aquest dilluns 9 de desembre del 2024. Dilluns amb fred, amb un vent que bufa amb força als dos extrems del país. I avisos actius ara mateix per nevades al Pirineu Occidental, en concret a les comarques de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. Un dilluns que el món miraria cap a Síria després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad.
Tahrir Madinat Dimashq wa isqad al-taghiya Bashar al-Assad wa itlaq saraah.
Així anunciaven els rebels la fi dels 53 anys de dictadura i 13 de guerra, un final aconseguit en 10 dies d'ofensiva que van acabar ahir a Damasc. El líder rebel Abu Mohammed al-Jolani assegurava des de la capital siriana que no hi ha marxa enrere.
Aquesta victòria, germans meus, és una nova història per a tota la nació islàmica. Aquesta victòria, germans meus, és una nova història per a la regió. Al-Assad havia transformat Síria en una reserva per a les ambicions iranianes. Ell havia difós el sectarisme al país.
Bashar al-Assad s'ha exiliat a Rússia, que li ha concedit asil polític a ell i a la seva família, segons l'agència oficial russa TASS, per raons humanitàries. Les institucions del país continuen sota el control del primer ministre a l'espera de la transició. I als carrers... Milers de persones van celebrar la fugida del dictador, soldats i policies fidels al règim es van treure els uniformes i van abandonar les seves posicions per sumar-se a aquestes manifestacions de civils que, com aquesta dona, celebraven la victòria dels rebels.
No he dormit gens des d'ahir, he vingut molt aviat per veure la gent i expressar alegria de part de totes les mares dels desapareguts, dels presoners, dels màrtirs. El meu germà el van matar, com els meus amics i els meus veïns.
Hi ha alegria, però també hi ha incertesa. Dubtes de cap on anirà el país, ara en mans d'una milícia islamista que havia estat lligada al Qaeda. És, com dèiem, al-Jolani, líder d'aquesta revolta que hi va congregar els fidels a una gran mesquita a Damasc. Pol Foradada, bon dia.
Sí, al-Jolani, bon dia, és líder de l'Organització d'Alliberament de Llevant, que va sorgir fa uns anys d'una escissió d'Al-Qaeda. Ha viscut en l'última dècada en la clandestinitat i sense mostrar el seu rostre fins ara, que ha estat la cara visible de la revolta, i ha promès una transició política cap a un govern civil que inclogui totes les minories del país. Però els dubtes són evidents. És una organització titllada per l'ONU, pels Estats Units o diverses organitzacions internacionals com a grup terrorista i se'ls acusa, entre d'altres, de perpetrar detencions arbitràries, abusos o tortures. Turquia seria el seu principal aliat internacional.
I el canvi de règim en un enclavament clau en la regió més convulsa del planeta ha desfermat també els moviments dels Estats Units i Israel.
Començant pel president dels Estats Units, Joe Biden, assegurant que al-Assad haurà de retre comptes pels seus crims durant els últims anys i que la seva caiguda és una oportunitat històrica per fer un país millor, tot i que vigilaran de prop les possibles amenaces.
Tenim molt clar que l'estat islàmic intentarà aprofitar-se de qualsevol buit de poder per restablir les seves capacitats. No deixarem que això passi. Parlarem amb tots els grups sirians per establir una transició lluny d'aquest règim salvatge.
De fet, els Estats Units ja han atacat més de 75 objectius de l'estat islàmic i assegura que està treballant per destruir les armes químiques de Bashar al-Assad.
És la posició de Joe Biden. El futur president Donald Trump diu que els Estats Units no haurien d'involucrar-se en tot aquest procés sirià.
I per la seva banda, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu s'ha atribuït el mèrit de la caiguda del règim sirià.
La caiguda d'Assad és una conseqüència directa dels nostres cops contra Hezbollah i l'Iran. Els principals partidaris de l'Assad va posar en marxa una reacció en cadena de tots aquells que volien alliberar-se d'aquesta tirania i de la seva opressió.
I aprofitant el caos a Damasc, Israel ha atacat un centre de fabricació de míssils amb tecnologia iraniana a la capital de Síria. També ha desplegat tropes a la zona desmilitaritzada dels Alts del Golan, el territori sirià que ocupa des de 1967. Israel ja considera Síria un nou front de guerra després de Gaza, del Líban i de Cisjordània.
I un tercer actor rellevant en tot això és Rússia. El principal suport de deia del règim.
Exactament. El país que ha acollit l'Assad manté dues bases militars a la costa siriana que els rebels han assegurat que respectaran. Moscou ha demanat una reunió urgent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides aquest mateix vespre per tractar la qüestió de Síria.
I la Unió Europea ha celebrat la caiguda del règim de l'Assad, però també apunta que el procés de transició i reconstrucció a Síria serà molt complicat. Brussel·les, Jordi Baró.
Lectura positiva a Europa per la fi de l'Assad amb paraules dures dels líders europeus per la brutalitat de la repressió causada pel líder sirià a la població durant 13 anys i també amb el focus posat en la nova etapa que s'obre. La diplomàcia europea fixa com a prioritat assegurar la seguretat a la regió davant un procés de reconstrucció a Síria que creu que serà llarg i complicat. Europa hi veu riscos i reclama que la transició política es faci protegint totes les minories. L'alta representant per la política exterior, Kaya Kallas, també ha remarcat que veu en la caiguda de l'Assad la debilitat dels seus aliats, Rússia i l'Iran. Des d'Alemanya, el canceller Scholz ha recordat els refugiats arribats al país el 2015 fugint de l'Assad en una crisi migratòria que va expulsar 1 milió de persones. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I una posició que comparteix el govern espanyol, que parla de situació volàtil i caòtica i espera que el país s'estabilitzi aviat. José Manuel Álvarez és ministre d'Exteriors.
És una situació volàtil, en bona medida caòtica, però no violenta de violència descontrolada o de guerra abierta.
Mentrestant, refugiats sirians celebraven la caiguda del règim a Madrid. Aquest era el moment en què l'ambaixada siriana a Espanya canviava de bandera de règim per la dels rebels. Les mostres d'alegria es van multiplicar per tota Europa, amb especial força a Alemanya, on hi ha prop 1 milió de refugiats sirians. Berlín, Oriol Serra.
Desenes de milers de sirians han sortit als carrers de moltes ciutats alemanyes per a celebrar el final del règim de Bashar al-Assad a Síria. El govern alemany que s'ha compromès en treballar per a que hi hagi una transició pacífica en aquell país sota la supervisió de Nacions Unides també ha rebut positivament la notícia tal com ha comunicat el propi canceller federal Olaf Scholz.
Els darrers anys el poble sirià ha hagut de patir un dolor horrible sota el règim de l'Assad. Per això el final del seu domini és, en principi, una bona notícia.
Des de Berlín, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I sobre la situació a Síria, comentari de la periodista Txell Feixas.
Amb la caiguda del règim de l'Assad s'obren molts escenaris, tots complicats i incerts, és veritat. Però avui toca explicar l'alegria del poble sirià. Això vol dir tractar els sirians com a éssers humans i no pas com a elements inanimats de la geopolítica a l'Orient Mitjà. I si els escoltem, el que ens expliquen molts entre llàgrimes és que poden tornar a somiar i respirar lliures d'una tirania de 54 anys, lliures d'assassinats, bombardejos, empresonaments massius, setges, fam. Síria torna a pertànyer al poble i milions de refugiats sirians tornen a ser sirians. I això avui és una bona notícia.
És el comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de la periodista Txell Feixas. A les 9 analitzarem també la situació a Síria amb el politòleg expert en Pròxim Orient, Javier Albarracín. Benvinguts al 9 de desembre del 2024. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, el Matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Dilluns 9 de desembre i, sens dubte, la roba d'abric i el fred protagonistes. I, de fet, atenció, perquè la propera matinada i demà al matí moltes de les mínimes, a l'encalmar el vent i a serenar-se el cel, cauran en picat. Per tant, la propera matinada i demà al matí, glaçades força generals, tret d'alguns indrets de la costa. La neu pot continuar caient avui, sobretot zona més occidental del Pirineu, per sobre de 600 metres fora del Pirineu, ben als dos extrems de Catalunya, la baixa durant la tarda, sol i núvols.
A bon preu i esclat, tens tot el que necessites per treure't el barret aquestes festes. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits i pernils ibèrics, carns selectes de proximitat i peix i marisc de les llotges catalanes. I a la nostra fleca hi trobaràs dolços tradicionals i pastisseria d'elaboració pròpia. Un Nadal per treure's el barret amb bon preu i esclat.
Catalunya Ràdio. Són les 8 i 9. I avui demà aquí al Matí de Catalunya Ràdio posarem molta atenció als pescadors catalans que fan vaga contra una normativa europea que contempla retallar un 80% els dies de pesca d'arrossegament. En cas que s'aprovi, passaran de pescar uns 130 dies l'any a tan sols una vintena. Avui, representants del sector seran a Brussel·les. Més detall, Girona, Fèlix Martín.
El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, tindrà el suport a Brussel·les d'una delegació de pescadors catalans, també de la resta de l'Estat. Un d'ells, el president de la Federació Catalana de les Confraries, Antoni Abad. Confia que s'imposi el seny, però no les té totes. I més després que divendres, des de la mateixa Comissió Europea, van insistir en aplicar les restriccions.
Al final hi ha una dita catalana que diu que ja pots xiular, no? Que si el burro no vol veure, doncs escolta, nosaltres ens estem deixant la pell en fer coses per tal de tenir un recurs sa, per tenir una bona pesquera, poder-nos guanyar bé la vida amb la nostra feina. Però clar, davant d'això, doncs no sé què farem, la veritat. Creuar els dits i fer tota la mesura de força que puguem.
Abad confia en un seguiment ampli de la vaga de pescadors avui i demà, a més d'anar a Brussel·les. També han convocat concentracions als mateixos ports. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Una vaga que compta amb el suport de les peixateries que es preparen per no tenir peix del Mediterrani ni demà ni dimecres, Berta Torrades.
Sí, avui dilluns les peixateries estan tancades i a partir de demà i dimecres, tot i que no tancaran, sí que veurem les conseqüències de la vaga amb falta de peix a les parades. Des del gremi de peixaters, el seu president, Àlex Gonyi, dona suport a la protesta i confia en declaracions aquí al Matí de Catalunya Ràdio que Europa acabarà fent marxa enrere.
Suport total en aquesta bestiesa de que et posin només 27 dies de pesca a l'any. És que això és dir-los i pleguin i marxin cap a casa, no?
Des de Mercabarna asseguren que els mercats i els restaurants del país només hi faltarà peix de costa, que representa fins a un 15% del peix que venen. En parlarem a partir de les 9 del matí en temps de tertúlia amb les principals confraries de pescadors del país.
I repassem també els motius pels quals els pescadors catalans faran vaga amb l'Andreu Merino i el Marc Güell.
Els pescadors rebutgen les normes de la Comissió Europea, que preveu reduir l'any que ve un 80% els dies habilitats per pescar, en comparació amb el 2024.
En funció de l'embarcació, això suposaria disposar de 20 a 28 dies hàbils a l'any per poder pescar.
També critiquen la reducció del 30% de les captures de gamba vermella.
La mesura afecta principalment la pesca d'arrossegament, però els pescadors asseguren que ja han pres mesures per fer-la més sostenible.
Per exemple, reduir les jornades per sota de les 12 hores o excloure diverses zones de l'activitat pesquera.
Els pescadors també asseguren que aquest any ja han perdut un 12,5% dels ingressos per venda en llotja.
I consideren que el pla de la Unió Europea parteix de dades incorrectes, perquè a les costes catalanes diuen que les espècies que es vol protegir ja estan en límits biològics segurs.
I sobre això també afegim-hi el comentari del periodista Josep Martí Blanc.
Vaga de pescadors avui i demà. Protesten contra la pena de mort que els vol imposar la Unió Europea. Contra els buròcrates talibans i els polítics diletants que han decidit enterrar la pesca d'arrossegament fent-la inviable. Només deixant-los sortir a pescar 28 dies l'any a partir de 2025. Una bogeria incomprensible que només qui viu en una bombolla de privilegis allunyada del món real pot proposar. Preparis per menjar només peix d'altres parts del món. Del Mediterrani, sense flota d'arrossegament, només en cuinaran els rics. Així és Europa, signant acords de lliure comerç al temps que condemna la seva gent a desaparèixer.
I la vaga que sí que s'ha desconvocat és la d'autobusos, que avui, per tant, circularan amb normalitat. Per ara, sí que es manté l'aturada indefinida a partir del 23 de desembre. Estel Batet, Carles.
Comissions Obreres, sindicat convocant de les aturades, ha anunciat aquest diumenge la desconvocatòria de la vaga d'avui. És l'únic sindicat que la mantenia després que els altres se n'haguessin desmarcat fa uns dies, quan van arribar a un acord amb la patronal sobre la jubilació anticipada dels conductors professionals als 60 anys. Comissions Obreres, però, recela d'aquest compromís. Aquest sindicat, que compta amb més d'un 40% de representació al sector de transport de viatgers per carretera, manté la vaga indefinida a partir del 23 de desembre, coincidint amb les festes de Nadal. Estel Batet, Carles, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I dades que us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Les estafes a través de codis QR s'han duplicat en els últims dos anys. Lara Garcia.
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha identificat un augment d'un 103% dels incidents cibernètics vinculats a codis QR respecte al 2022. En comparació amb l'any passat, han augmentat un 23%. En aquest tipus d'estafa, els ciberdelinqüents substitueixen els QR d'establiments o campanyes per uns de fraudulents. L'expert en ciberseguretat i cap de comunicació de l'agència, Ivan Monforte, explica com evitar-ho.
Quan tu passes la càmera per sobre un codi QR, et surt una previsualització del link, intentar veure si en aquell link hi ha el nom de la marca concreta.
Si ja hem entrat al link i donat dades personals o bancàries, el més indicat és canviar contrasenyes, bloquejar targetes i, en cas de sospita d'estafa monetària, denunciar-ho als Mossos d'Esquadra. Lara García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui a un quart d'11 al Matí de Catalunya Ràdio profunditzarem sobre aquest tema amb l'experta en ciberseguretat, Selva Orejón. I aquest cap de setmana, llarg de la Puríssima en el sector turístic, fa un balanç desigual d'ocupació. Les comarques del Pirineu, de l'interior de Girona, a Lleida i a la Catalunya Central són les que més han rebut visitants. Maite Curto.
Destaca la comarca d'Osona, on hotels i restaurants s'han omplert de gom a gom. Ha estat per la coincidència del Mercat Medieval de Vic i de la Fira d'Avet d'Espinelves. Sentim Clàudia Dinarès, de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i Osona.
Si hi ha tanta ocupació és precisament perquè coincideixen aquestes dues propostes a la comarca. Que aquest cap de setmana, per la restauració i per el turisme a Osona, és un dels caps de setmana més esperats de l'any.
Al Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa s'ha arribat al 85% d'ocupació. El Pirineu de Lleida ha estat al voltant del 70% i el sector turístic del Camp de Tarragona ha tancat per sota de les previsions inicials. Maite Curto, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Un pont marcat per la neu i el fort vent que ha bufat en les últimes hores i ha provocat una allau de trucades al telèfon d'emergència 112 que ha rebut més de 2.000 trucades. I en plana política, avui per primer cop des del Congrés de Junts, el president del partit, Carles Puigdemont, farà una roda de premsa a Brussel·les per analitzar el pacte d'investidura amb el PSOE.
El to de Puigdemont donarà pistes de com s'afronten les negociacions dels pressupostos. D'entrada, Junts en fa un balanç pobre. Hi ha carpetes pendents com el català a Europa, la desclassificació dels documents secrets dels atemptats de Barcelona i Cambrils o el traspàs de les competències en immigració.
Les negociacions estan en marxa. De fet, a aquesta hora us podem avançar al Matí de Catalunya Ràdio que no hi ha acord, de moment, i que marcaran el to de la compareixença a Brussel·les, Jordi Baró.
Examen avui de Puigdemont el compliment de l'acord amb el PSOE per investir Pedro Sánchez. S'ha complert un any del pacte i el president de Junts en farà públicament balanç després d'una reunió de l'executiva del partit a Brussel·les. El debat està des de fa dies en la delegació a la Generalitat de les Competències d'Immigració. El govern espanyol diu que estan sent hores clau en les negociacions, però Junts adverteix que encara queden aspectes rellevants per tancar. Aquest acord sobre migració ha de ser clau perquè Pedro Sánchez pugui passar a la negociació dels pressupostos de l'Estat, que la Moncloa ja allunya fins ben entrat el 2025. Puigdemont fixarà avui el termòmetre per aquest escenari. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I afegim el punt de vista de la periodista del Nacional, Marta Lasalas.
L'any passat, Junts va investir Pedro Sánchez a canvi de negociar, entre altres punts, un finançament que reconegui la singularitat de Catalunya amb la cessió del 100% dels impostos. Curiosament, els socialistes van negociar amb Esquerra un anunciat gairebé idèntic al mes d'agost per investir Illa, i això no obstant, de moment, res de res. Però l'acord de Junts amb el PSOE deia més coses. Per tancar el procés, Junts apostava per negociar un referèndum emparat en l'article 92 de la Constitució, i el PSOE defensava desplegar l'Estatut al màxim. Doncs mira, ni l'un ni l'altre. I finalment, el punt estrella, la llei d'amnistia. S'obren els comentaris. Puigdemont és a l'exili i la cúpula de Junts volant a Brussel·les. Això sí, tot plegat amb un mediador internacional a Ginebra que l'home deu flipar davant del balanç d'un acord que havia de ser històric.
És el comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de la periodista del Nacional, Marta Lasalas. I Sánchez necessita el suport de Junts per aprovar els pressupostos i mantenir viva la legislatura. En el cas de noves eleccions, les enquestes, atenció, perquè avui dibuixen una victòria del Partit Popular i de Vox.
Sí, avui els diaris en publiquen dues, el Periódico i el Mundo, amb vaticinis similars. El bloc de la dreta s'enforteix gràcies al creixement de Vox i consolidaria les opcions de tenir majoria absoluta, mentre que Sumar segueix perdent força.
I el Partit Popular manté la pressió constant de Pedro Sánchez i aquest cap de setmana hi ha sumat un motiu més. L'absència dels Reis en la reinauguració de Notre Dame. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia.
Espanya no va enviar cap representant a un esdeveniment que va reunir les principals autoritats mundials.
Exacte, ja estaven convidats els Reis i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, però tots tres van deixar la cadira buida i tampoc hi va anar cap altre representant espanyol. El PP en culpa Pedro Sánchez. Feijóo ha dit a les xarxes que és una vergonya i que l'absència és totalment injustificable, i fons del PP ho vinculen a una mala relació entre Sánchez i la Zarzuela, que ha de rebre sempre el vistiplau de l'executiu per ser un acte oficial. La Casa del Rei no dona cap explicació, el ministre Urtasun al·legant motius familiars per no haver anat dissabte a París, i el govern espanyol es limita a dir que les invitacions eren intransferibles i que Urtasun, que és de Sumar, no hi va ser. Per tant, l'ala socialista, que descarrega les culpes a Sumar, que neguen desacords amb el govern de Macron, però que tampoc expliquen per què els Reis no hi van ser.
Gràcies, Paula.
Bon dia.
Una altra polèmica que torna a ressorgir l'adeu de la primera línia política d'Alberto Garzón.
I detalls que fins ara havien passat desapercebuts. L'oficina de conflictes d'interessos, que depèn del Ministeri de Funció Pública, va donar permís a l'exministre de Consum per fitxar per una consultora que no existeix.
Ho avança el diari Público. Garzón va demanar a aquesta oficina quina era la compatibilitat per treballar com a consultor a l'ANIS. Es tracta d'una consultora que ell mateix havia de crear, però que encara no existeix. L'oficina li va donar permís igualment. Tot i això, Garzón va renunciar-hi per les crítiques rebudes.
I a Catalunya, el govern desencallarà aquesta setmana la nova llei de memòria democràtica. Avui la presentarà, de fet, el conseller Ramon Espadaler i demà l'executiu l'aprovarà. És una norma que respectarà el que ja preveia l'anterior govern de Pere Aragonès, però Esquerra vol introduir-hi canvis un cop arribi al Parlament. Marc Güell.
Els republicans demanaran, per exemple, que s'acceleri la retirada del monument franquista de Tortosa. Consideren que és urgent treure'l i volen que es faci abans d'un any i no dos, com es preveia fins ara. Un desmantellament, però, que ja s'ha intentat altres vegades, com el 2020, quan diversos recursos judicials ho van paralitzar. Ara aquesta nova llei, que va quedar penjada amb el final de la legislatura anterior i de retruc es va situar en els acords d'Esquerra amb el PSC, se suma i refà els diversos textos legals que des de fa gairebé 20 anys ja estan vigents en matèria de memòria democràtica. Ara volen anar més enllà, sumant també noves dates a commemorar o ampliant els col·lectius a reconèixer com a víctimes de la dictadura. Marc Güell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Vull dir, vini, Donald Trump torna a amenaçar d'abandonar l'OTAN si els seus socis no paguen més. Francesc Soler i Pol Foradada.
Ho ha dit a la cadena NBC en la primera entrevista després de guanyar les eleccions. El republicà també ha avisat Ucraïna que li reduirà l'ajuda econòmica i militar que rep dels Estats Units.
Si paguen les factures i ens tracten com cal, la meva resposta és que continuarem a l'OTAN.
I si no ho fan, deixaran l'OTAN?
Ben segur, ben segur.
Ucraïna s'ha de preparar per menys ajut dels Estats Units amb vostè a la Casa Blanca?
Probablement, vaja, segur.
Trump ha fet una crida a l'alto el foc a Ucraïna. Rússia ja li ha respost que està disposada a parlar-ne, però amb condicions, com el manteniment dels territoris ocupats.
I a França, el líder de la França Insubmisa, la principal força de les esquerres, creu que Emmanuel Macron no acabarà el mandat.
Jean-Luc Mélenchon creu que el president de la República no aguantarà 30 mesos nomenant governs que li duren, de fet, 33 mesos. Mélenchon també dona per fet que l'aliança progressista al Parlament francès continuarà, malgrat que els socialistes en quedin fora.
I normalitat a Romania el dia en què s'havia de celebrar la segona volta a les presidencials, que la justícia ha anul·lat per la sospita d'irregularitats.
Tot i això, Carlin Georgescu, que és el candidat favorit, és ultranacionalista, és admirador de Putin, s'ha presentat simbòlicament al seu col·legi electoral.
Totuși sunt aici în numele democrației.
Soc aquí en nom de la democràcia i serà sempre així. Aquest gest només és un símbol, no crido ningú perquè faci res. És simplement un moment de silenci. Avui, com sabeu, s'hauria de votar en segona volta de les eleccions presidencials. Aquesta votació va ser anul·lada i, bàsicament, anul·lar la democràcia no anul·la la nostra pròpia llibertat.
I Edmundo González promet ser a Venezuela el 10 de gener per prendre possessió com a president.
Això diu en una entrevista al País, el líder opositor al chavisme, exiliat a Espanya, recordem-ho, des del 8 de setembre, s'ha mostrat convençut que podrà formar govern a Caracas amb María Corina Machado com a vicepresidenta.
I atenció a aquesta història que us expliquem al Matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya hi ha més de 1.200 alumnes amb alguna deficiència auditiva, dels quals pràcticament la meitat són sords. Un d'ells és la Nahia, que té 9 anys, és sorda i porta implants cucalars des dels 2 anys.
Aquests aparells són per escoltar, per nens sords. Jo els vaig portar amb 2 anys i llavors ara puc escoltar perfectament a tothom. El que no em parla, no em poden parlar d'esquena perquè no entenc molt bé les coses.
Doncs bé, ara ella estudia a l'escola Francesc Macià de Vilassar de Dalt, que és el centre de referència pels alumnes sords de Baix Maresme. L'ha visitat la Sara Canyete.
Aquest centre atén alumnes amb discapacitat auditiva i per fer-ho té un CIAL, un suport intensiu que donen les mestres d'audició i llenguatge. També compta amb el suport dels logopedes del CREDA. Les mestres d'audició i llenguatge s'encarreguen d'adaptar el currículum per a aquests alumnes i també els acompanyen a l'aula per assegurar-se que els alumnes sords entenen i participen de les activitats que s'hi fan. Carme Roig és la directora de l'escola i explica que els mestres també es formen.
A principis de curs doncs, es fa una formació per part del CREDA per tal d'ajudar-los a com tractar, com treballar, entendre aquest alumnat i integrar-lo bé dins de l'aula.
Des de Vilassar de Dalt, Sara Canyete, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I en plana judicial, un jutge ha enviat a la presó un home de 36 anys detingut a Olot, acusat d'agredir sexualment com a mínim dues nenes. Marc Jurado.
Sí, de 9 i 12 anys, a qui hauria fet tocaments. Aquest dijous hauria atacat una de les
menors en sortir d'un supermercat. La nena hauria cridat i finalment va poder fugir. Després de ser atesa a l'hospital, els pares de la nena ho van denunciar als Mossos. Segons ha avançat el Punt Avui, la policia va comprovar que la descripció detallada de la menor coincidia amb un cas similar de la setmana anterior i el van detenir el mateix dia.
I en crònica cultural...
Les premières années avec ma fille ont été merveilleuses.
Hem de començar parlant de cinema, Marta Viana.
Sí, perquè una de les pel·lícules que va triomfar en l'últim Festival de Sant Sebastià arriba aquesta setmana a les sales de cinema és Cuando cae el otoño, un thriller amb dues actrius de 74 i 81 anys que guarda una certa connexió amb el cas de Giselle Pellicot.
Marc Garriga.
Ozon, conegut per films com A la casa, que va guanyar la Concha d'Or a Sant Sebastià, o Gràcies a Dios, Os de plata a Berlín, juga amb l'espectador amagant-li part dels fets i mostrant sobretot la reacció dels personatges protagonistes, dues actrius de 74 i 81 anys que per ell són la clau de l'èxit del film. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Je trouve que les femmes âgées,
les dones grans estan invisibilitzades en el cinema francès i hi ha actrius d'entre 60 i 80 anys que són capaces d'enfrontar-se a tot sense problemes estètics, que són naturals. Jo les poso al centre del meu film perquè es vegi que estan plenes de vida, de desig i amb una bellesa digna d'admirar.
Et qu'elles sont belles aussi à regarder.
Marc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio. I aquest cap de setmana s'han acabat dues grans fires, una d'elles la del Saló del Manga.
La 30a edició del Manga Barcelona va tancar ahir amb una edició de rècord amb més de 167.000 persones.
Maria Guixà.
Els organitzadors fan un balanç molt positiu d'aquesta 30a edició d'un certamen que ha reunit durant 4 dies aficionats a la cultura asiàtica, l'anime i el manga al recinte firal de l'Hospitalet, amb 300 expositors i activitats de tota mena. Les descriu a Catalunya Ràdio la directora del certamen, Meritxell Puig.
Concerts, el cosplay també, hem tingut quasi 50 convidats japonesos, tenim una àrea nova que és la Nagomi Aria, que amb 14 artesans japonesos que ens han portat totes les seves artesanies directament des del Japó. Hem tingut el Manga Festival, rècords en tots els sentits.
Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'altra fira que ha acabat és la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, Mèxic.
Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava la gent...
En aquesta edició, que es deixa enrere, Espanya era la convidada d'honor i l'any vinent Barcelona agafarà el relleu i serà la pròxima convidada d'honor a la Fira. Xavier Marcel, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
Esa Barcelona, no tengan ninguna duda, trabajará ilusionadamente e incansablemente para traerles todas las flores de las que nos hablaba Mercè Rodoreda, que sea capaz el año que viene.
I de seguida ampliarem també els esports, Robert Prat.
Aquest migdia sorteig dels 700 de final de la Copa. Els blaugrana quedaran aparellats amb un equip de quarta categoria, Barbastre, Logroñés, Pontevedra o Deportiva Minera. L'Atlètic de Madrid a 3 punts del Barça a la Lliga amb la victòria 4-3 davant el Sevilla. Aquesta nit Getafe a l'Espanyol. A les 9, transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
I pel que fa a la mobilitat aquest matí, Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia, comencem al sud. No hi ha trens de l'R17 fins a Salou Port Aventura. Hi ha servei alternatiu d'autobús entre Tarragona i Salou Port Aventura. El metro de Barcelona, la línia L9 no té servei entre el Prat Estació i Parc Logístic a causa de l'avaria d'un tren. Després també el Regional Express de Lleida Pirineus va tard, no arribarà a Barcelona fins a 9:15, i l'AVE de Madrid de les 9:20 arribarà 20 minuts tard.
I pel que fa a les carreteres, Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins són els punts vermells a aquesta hora?
Doncs el més vermell, la Ronda Litoral amb cua de Sant Adrià de Besòs fins la Barceloneta, molt compacta, direcció Llobregat. També la Ronda a dalt des del Nus de la Trinitat i fins la Vall d'Hebron. I pel que fa a altres punts conflictius, la C33, l'autopista, amb retencions a l'altura de Montcada, direcció Barcelona, per un accident múltiple al carril esquerre.
I els punts taronja?
Doncs la C16, el túnel de Vallvidrera, amb cua de la Floresta a les Planes, del peatge a la boca nord del túnel de Vallvidrera, C58 a Sant Quirze i a Montcada, direcció Barcelona, la P7 a Granollers, a la Roca, també a Santa Perpètua de Mogoda, direcció sud, o també els accessos a Barcelona des del Baix Llobregat, autopista B23 de Molins de Rei a Sant Feliu, o l'autovia 2 de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà.
Hola, família, sóc el Nando Jubany. Us volem donar les gràcies per la vostra confiança. Aquest any us tornem a fer canelons d'ànec, de ceps, de tòfona i els de tota la vida. Les millors croquetes, uns torrons de bunyols de crema, trufa whisky i de iema que us cremarem cada dia, perquè els disfruteu amb tota la família. Molt bones festes!
I bon Nadal!
Catalunya Ràdio. Són les 8:28. I ara més notícies amb Berta Torrades i Albert Montilla, la primera sobre dones pobres.
Sí, perquè gairebé la meitat de dones de Barcelona estarien en situació de pobresa si només disposessin del seu sou. És la principal conclusió d'un informe publicat per l'Ajuntament que assenyala que, en el cas dels homes, aquest percentatge baixa a un terç. També són les dones les que cobren una pensió 600 euros inferior de mitjana als homes o les que tenen més contractes temporals en comptes d'indefinits.
Hipoteques barates.
Després d'anys amb els preus disparats, els bancs espanyols estan oferint les segones hipoteques més barates d'Europa. Ho diuen les últimes dades del Banc Central Europeu, que recorda que ara el tipus d'interès mitjà està a prop de caure per sota del 3% per primera vegada en els dos últims anys. L'estat espanyol es converteix així en el segon país de la Unió Europea que està oferint les hipoteques més barates només darrere de Malta.
I cau.
El nombre de micropimes, és a dir, de les empreses que tenen menys de 10 treballadors. Des d'abans de la pandèmia, a Espanya n'hi ha un 2% menys. Segons la patronal Cepime, les empreses més petites estan més castigades per l'augment dels costos i alerten que l'augment de les cotitzacions socials i del salari mínim també els perjudica especialment.
I botellot per Nadal?
Els bars i restaurants del carrer Mandri de Barcelona s'avancen a una polèmica que ha estat tradicional els últims anys al botellot que es forma el dia de Nadal en aquesta zona de la ciutat. L'Associació de Restauradors del carrer Mandri assegura que el consistori va tramitar sancions per valor de 4.500 euros a una quinzena de bars de la zona a causa del botellot i enguany esperen indicacions de com actuar. Eudald Lligonya és l'advocat de l'associació.
Que no ens responsabilitzi a nosaltres i que ens deixi treballar, perquè també ens van insinuar que la millor solució era no treballar. Són dies bons per nosaltres en un any que ha sigut difícil i el que no volem fer és tancar, el que volem fer és treballar amb normalitat i si en el carrer es reuneixen 2.000 persones, doncs que l'Ajuntament es responsabilitzi de la via pública.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Dijous, l'Enigmàrius feia malalta com la pell de l'autoritat i la resposta era poliposa. Una pell poliposa és una pell malalta, plena de pòlips. I qui posa la policia en qualsevol lloc, el poli, és l'autoritat, competent o incompetent, però autoritat. Avui dilluns comença la cursa sprint. Recordeu que dilluns vinent, d'avui en 8, farem la gran final de la Copa Enigmàrius. De l'esquena que els atletes poden portar al pit, de 6 lletres. De l'esquena que els atletes poden portar al pit. 6 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Es tracta de cuinar exquisit, sense hipoteca al pis. L'únic que et fa falta és fer-ho aquí. El Nadal en equip és especial.
Així de fàcil.
Així d'aldi.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
El matí de Catalunya Ràdio.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
Són les 8:33. I obrim ara l'aparador de recomanacions del matí de Catalunya Ràdio. Comencem amb el Liceu. Perquè avui torna un dels títols més emblemàtics de Puccini. Madame Butterfly, l'òpera que servirà per tancar l'any 2024 al Teatre de la Rambla. Una proposta del nostre home clàssic, Albert Galceran.
Basada en fets reals, Madame Butterfly és la tragèdia de Puccini que ens trasllada fins al Japó per conèixer la trista història de Chocho-san, la jove geisha que es casa amb un militar americà i que ho deixa tot per ell. Ell, en canvi, en tornar al seu país, oblidarà la jove nipona que acabarà suïcidant-se fent-se l'arakiri seguint un codi familiar. Mor amb honor qui no pot viure amb honor. Aquest commovedor títol torna al Liceu per tancar l'any amb tres divas interpretant a la jove japonesa, Sonia Yoncheva, Sayoa Hernández i Aileen Pérez. Un títol ideal, per tant, per crear afició.
I si preferiu quedar-vos a casa... Aquesta nit Telecinco s'emet Bàrbara Rey, Mi Verdad. Després de molt de temps sense concedir cap entrevista, la vedeta ha accedit a una entrevista on parlarà del rei emèrit. I el periodista del Nacional i colorador d'aquest programa, Darío Porras, ens diu què n'hem d'esperar.
La gallina dels ous d'or encara es pot esprimar una mica més amb els amants més famosos d'Espanya. Ara, però, la cosa és surrealista. La vedet té tres demandes pendents a tres productores de Mediaset per entrevistes al seu fill Ángel Cristo Jr., després de filtrar fotos íntimes amb Joan Carles menjant sapatons al balcó de casa seva i àudios compromesos. Segons ella, han atentado contra su imagen, honor i dignitat. Res que no es pugui comprar amb una entrevista milionària a Telecinco. Guardem les demandes al calaix i avui del pub.
I ara un parell més de propostes. La primera...
Lo que te voy a contar no puede saberse nunca.
Creo que no fue un accidente y no voy a estar tranquila hasta que encuentre la asesina de mi marido.
Això és el 1992, la nova minissèrie d'Àlex de la Iglesia, que estrena aquesta setmana a Netflix i qui ens ho recomana és Toni García Ramon.
Arriba aquesta setmana 1992, la nova sèrie d'Àlex de la Iglesia, després de 30 monedes, aquesta vegada per explicar-nos la investigació d'una sèrie d'horribles assassinats amb una cosa en comú. Les víctimes apareixen cremades i al costat d'una rèplica de Curro, la mascota de l'Expo de Sevilla 92. 6 episodis en clau de thriller amb abundants salts temporals que es podran veure a Netflix a partir d'aquest mateix divendres.
I acabem com cada dilluns amb la recomanació literària de l'Anna Guitar. Avui la primera novel·la de Gemma Calduc, Si sabessis el mar com és bonic.
Al petit poble coster de Port, la vida és miserable. Els habitants hi passen fred i gana. Fa 5 anys que no tenen sirena, que és la garantia d'aconseguir una bona pesca. Un dia, en Príam arriba amb bones notícies. N'ha capturat una. Per fi torna l'esperança a una comunitat marcada per la incomunicació, amb històries d'amor i d'enveja, que l'autora ens explica combinant llegendes, veus antigues i un to poètic que també ressona en aquest debut. Una nova veu, a seguida molt a prop.
Abacus, sempre amb la cultura i la diversió. Per això t'animem a visitar el web d'Abacus i trobaràs tots els regals de Nadal que necessites. Més de 150.000 llibres, més de 1.000 jocs de taula i molt més. Compra el web d'Abacus, fàcil, ràpid i a un clic.
I en esports, el Barça quedarà aparellat aquest migdia a la Copa amb un equip de segona ref.
A partir de la una del migdia, la Roza, sorteig, 700 de final, els blaugranes quedaran aparellats amb un d'aquests quatre equips de la segona ref, Barbastre, Logroñés, Pontevedra o Deportiva Minera.
I s'estreny la lluita pel títol de la Lliga.
Molt ajustada ara mateix, el Barça líder, 2 punts sobre el Madrid, 3 sobre l'Atlètic de Madrid, que acaba guanyant 4-3 al Sevilla, els matalassers perdien 1-3. Dimecres, el Barça juga a la Champions al camp del Dortmund, demà, Girona-Liverpool.
I a les 11 farem tertúlia esportiva, com cada dilluns, per analitzar què li està passant al Barça, amb Carme Lloberes, Laia Tudel, Joel Díaz i Ramon Besa. L'Espanyol, per cert, que es pot allunyar avui de les places de descens.
Un partit molt important, aquest vespre juga al camp del Getafe, els dos equips tenen 13 punts, qui guanyi quedarà fora de les posicions d'aquest descens. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
El rival té moltes virtuts, perquè la gent sempre van a glòria a altres equips i critica el Getafe, i a mi són coses que em toquen molt els nassos. Getafe s'ha guanyat, està primera molts anys, amb molta feina del seu míster, del seu cos tècnic dels jugadors, i fan moltíssimes coses bé.
Aquest Getafe Espanyol a les 9 en transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, el programa Les Dones i els Dies, i el Catalunya Nit els podreu seguir pel canal exclusiu digital. També a primera, Osasuna 2 a la Vés 2, Atlètic Club 2, Villarreal 0, i Leganés 0, Real Societat 3, a la Lliga Femenina Espanyol 1, València 0. A l'NB, aquesta matinada, derrota de Brooklyn Nets de Jordi Fernández davant els Nets, 113-118. I avui també el líder de la Lliga d'Hockey Patins, el Barça, que rep el Noi a partir de 9:15.
I ara el comentari esportiu de Jordi Costa.
Bon dia, Ricard. Malauradament pels culers s'ha acabat el Sheet November i continuem sense saber què podem esperar exactament del Barça. Si a Mallorca va semblar que revifava, més pel marcador que pel joc, l'empat contra el Betis l'hem de donar per bo, tenint en compte que l'equip andalús va atropellar el Blaugrana en una segona part que és, sens dubte, la pitjor estona de futbol de la temporada. És bona notícia que el Barça mantingui el liderat després d'haver aconseguit només 5 dels últims 15 punts a la Lliga. I no sé si és tan bona que l'equip, tant a Mallorca com a Sevilla, només hagi trobat la min com a far a seguir quan van mal dades. El que semblava evident al setembre i a l'octubre, ho hem confirmat al novembre i continua sent així al desembre, és que la plantilla del Barça és desigual pel que fa al nivell dels seus efectius. Demanar que l'equip rendeixi igual si hi ha rotacions és ingenu i esperar que els titulars poguessin mantenir el nivell de l'inici encara més.
Hola, hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. Ja hem planejat rutes per marxar amb les bicis noves i volem demanar el préstec que van comentar. Ho tanquem demà mateix? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I ara què diuen els altres? Joel Díaz, Maiol Roger, Gerard Jubany. Hola!
Hola!
Els altres no. Nosaltres diem i fem coses que em fan pensar que el Nadal ja ha arribat al matí de Catalunya Ràdio.
Això no em diuen que el sol sortirà d'aquí a una hora a Sant Manat i es pondrà quan faltin 4 minuts per 6:15 de la tarda a Os de Balaguer. Benvinguts al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya.
Ara ho farem així?
Bueno, depèn del dia, escolta.
Està xulo.
I m'agradarem a les 12 dies i si no ens veiem bones festes.
Sí, ara, no, si jo podem volia posar el debat sobre la taula. Sí.
Jo, una Nadala, si fos catalana, quasi diria que millor.
No, n'hi haurà de catalanes.
Ah, d'acord.
Sí.
Ja. Però una cosa bona que té el Nadal, que són les Nadales, Jovany, per què no vols?
No, jo no he dit que no vull.
Hi ha Nadales de Joan Dausà.
Hi ha Nadales
de Joan Dausà.
Ets el Grinch, Jovany.
No sóc el Grinch. Un Nadal que la Copa ja fa una setmana que ha arribat, ho sabem, perquè l'Herrera comença el programa amb aquella sintonia nadalenca que ja coneixem.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Bueno.
Oh, que...
Deixa sonar. Vamos con Siria, ara.
Bueno, la mirada...
Bueno, que sí.
Es una mirada que tiene que irse repartiendo en varios frentes.
Molt bé, gràcies.
Hombre, uno de ellos es el frente que queda...
Qui també viu el Nadal amb intensitat és en Federico Jiménez Los Santos. El tall que sentireu ara no és d'avui, és de fa uns anyets, és de quan en Jiménez Los Santos cantava una Nadala adaptant la lletra al missatge que ell volia donar.
Ande, ande, que la noche buena. Si vienen los de Podemos, adiós a la noche buena. Ni gamba, ni amontito, ni turrón, vaya faena. Ande, 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 gamba y morena. Ande, 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 que la noche buena. Viva Cuba libre, abajo el tirano. Abajo el Obama y abajo el Mariano.
Molt bé.
Han rimat Tirano amb Mariano.
Mariano, sí. El que no pot modificar Los Santos és el contingut dels anunciants, que són sagrats, ja ho sabeu. I quan un col·laborador va intentar mostrar la seva oposició a la figura de l'elf, per poc espanyola, m'imagino, en Fejiló li va cridar l'auto.
Las compras online te las preparan los elfos para que tú vayas...
Que son los duendes de toda la vida.
No pueden ser los pajes. Es que yo no entiendo nada. No podrían ser los pajes los que lo recogieran, porque de toda la puñetera vida de Dios han sido los pajes de los reyes magos.
No meterte con uno de nuestros mejores anunciantes. No,
pero yo creo que Luis Herrero es un elfo. Sí lo es.
Sí lo es.
Es un elfo.
Los cojones.
S'ha ofès el tio. Que no soy un elfo.
Què més diuen els altres, Maiol?
Doncs els altres celebren el dia de la Constitució. Dia de celebracions i declaracions polítiques contradictòries en elles mateixes.
Nadie es más que nadie en España. El rei es el primero que se somete a la Constitución.
Diu el rei és el primer que se sotmet a la Constitució. La Constitució que diu que la figura del rei és inviolable. És com dir que tu et sotmets a cobrar un bitllet de loteria guanyador o que Salvador Illa se sotmet als editorials de La Vanguardia. Si el text t'afavoreix, no és que et sotmetis, és que el celebres. Parlant de Salvador Illa, va anar a la festa. Feia molts anys que no hi havia un president català a la festa de la Constitució. Fixeu-vos en 14 segons quants cops és capaç de dir exactament el mateix de maneres diferents.
La Constitució és fruto de un pacto, de un acuerdo, de un pacto y de un acuerdo entre diferentes. Es el símbolo de unión de diferentes visiones que ponemos de acuerdo para ese proyecto común.
Bueno, de fet, 4 o 5 vegades dient que és un pacte. En tot cas, la Constitució hauria de ser menys celebrada i més respectada, sobretot alguns articles, i això ho deia Pablo Iglesias quan era vicepresident, crec que amb una inspiració claríssima.
Constitución, cuando se saca, es para aplicarla.
La pistola, cuando se saca, para disparar. El que la saca para enseñarle es un parguela.
Per tant, són molt pargueles. Per cert, si és dia de la Constitució i ha desfilada militar, vol dir que torna el nostre amic corretista.
Si toco la trompeta...
Si toco... Començar amb certes dificultats... Ai. Després va venir el seu moment d'èxit... Bastant bé, i 6 de desembre, que també comença bé amb contundència. Una mica emocionat. Jo crec que després, no sé si per l'emoció, se'm va molt agut.
Oh!
Qui s'ha passat? És com... I enmig de la festa hi ha, hi ha un militar que no sé què li diu a crits Armengol.
Buenos días, señora presidenta del Congreso y señor presidente del Senado. Forma la fuerza lista para ser revista.
Que a mi normalment els militars fotent crits al president del Congrés m'espanten, però llavors van fer tocar el cornetista caminant.
Es veu que és molt difícil, eh?
Bueno, és un senyor que estudia i que és molt difícil.
Pues que no la toca bé o no la toqui.
Això és veritat. Tot això retransmès en directe i amb gent mirant-s'ho pel carrer, gent amb moltes ganes de celebrar, com aquesta senyora que era entrevistada a Televisió Espanyola.
¿Y soléis venir todos los años? ¿Os gusta...?
Bueno, sí, nos gusta verlo. No nos gusta ver a Sánchez porque lo odiamos, es asquerosísimo, pero sí, nos gusta verlo.
Pues ya está.
Gràcies, Maiol. I a les xarxes que diuen, Joel.
Doncs mira, les xarxes permeten que qualsevol persona amb un mòbil pugui ser creadora de contingut. Això està molt bé si no fos perquè el 99,9% de contingut és una merda. I això és perquè continent i contingut acostumen a coincidir. La gent no sap res, no té ni punyetera idea de res, i l'únic que ofereix a les xarxes és la seva pròpia vida. Com, per exemple, aquest senyor xinès que regenta un quiosc de llaminadures a Madrid i es grava mentre mira el Real Madrid, del qual ell és un aficionat afèrrim. Veureu que ho viu bastant tant, i hi ha qui ja el coneix com el roncero mandarín.
Mbappé per intentar l'empate. Aguirre Zabala en el arco. Mbappé! Tapó Aguirre Zabala!
Ara està tirant les coses del quiosc per terra.
Se mete el punto PSG, tío. Me cago en todo. Qué malo que eres, tío, desgraciado.
En xinès.
Qué desgraciado, que lo falla todo, me cago en todo. Me quita vida, tío. Os juro que este tío me quita vida, Estoy perdiendo vida por su culpa, tío.
Aquí no veieu, aquest noi té milions de seguidors a les xarxes socials. I un altre creador de continguts que també és del Madrid és Ciro López, abans periodista i ara convertit en vedet de Twitch fa anys que es va juntar amb el Juanma Iturriaga, que era un senyor que jugava a futbol, i uns quants friquis d'aquest, de l'esport de la pilota rugosa, per fer Colgados del Aro, que és un podcast que agrada molt, doncs això, els amants de la pilota rugosa i els pèls a l'esquena. Això va passar fa temps, però a mi m'ha arribat avui. Recordeu el Magic Johnson? Recordeu que va contraure un virus?
Sí.
Atenció.
Es verdad que yo creo que hay un antes y un después a ese anuncio de Magic, porque hasta ese momento todos pensábamos cuando alguien declaraba o se decían que tenía VHS, que era poco menos irreversible.
¿Cómo? VHS, ¿no? ¿Eh? El vídeo. El vídeo. Tenía un vídeo y otro tenía el beta.
Primero salió el beta, claro. Luego ya.
En fin. VHS sí que
no,
era
reversible. No, no, nos vamos a casa. Yo creo que nos vamos a casa. Esto no lo vamos a poder.
Si tens VHS al cap, vol dir que ets un boomer. Colgados de l'Aro és un programa boomer, són senyors d'una certa edat, i els senyors d'una certa edat han estat educats bastant diferent de com s'educar ara. No tenien xarxes socials, no tenien internet, no tenien pràcticament res, només tenien una tele amb un canal, i aquell canal feia anuncis com aquest, 1975.
Sí, pórtese como un hombre. Ayude a su mujer a lavar con Kelvinato. Kelvinator, la màquina de lavar.
Porta-te com un nombre, Ricard Ostrell. I ja que parlem de boomers, avui porto un guinyo pels boomers. Aquest matí, llegint el diari, m'he assabentat de com es diu el secretari general del PSOE de Múrcia. Tu ho saps?
Com es diu?
No ho saps, Maiol?
És que ho posa aquí jo i ara seria poc, una
gran
mica
decepció. Es diu, el secretari del PSOE de Múrcia es diu José Vélez. Oh, va, i a mi, com a bon boomer, automàticament m'ha vingut al cap això.
¡Qué mala suerte!
Gràcies, Joel.
De res, home.
Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i molt vent a vàries de les regions. Serà un dia ennuvolat i hi haurà neu a les muntanyes. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra. Barcelona espera un dia de sol. Un dia de sol, un dia de sol. Tramuntana roses, neu al Pirineu. I ruixats a l'Ebre, neu amb compte i vigileu.
Doncs mira, la neu al Pirineu, Francesc Mauri, sembla que sí, no? Bon dia.
Sí, i el sol a Barcelona, el sol, i el fred a la Segarra, tot lliga.
Tot
l'únic, l'únic, els ruixats a l'Ebre, no.
No.
Ja està.
Ja està. Fantàstic.
Què et sembla?
Fantàstic.
Com ho veus, això?
No, no, espera, espera, home, que encara no m'ha acabat.
No?
No, escolta, dues coses. M'han dit que el 23 vindràs a cantar, pot ser? Això s'ha confirmat?
Està per veure.
Què, però què estem esperant?
No, estem esperant aquí a quadrar-ho.
A quadrar horaris.
Amb els torns, no, horaris, totes aquestes
farà
coses.
Farà molta il·lusió, Francesc, que vinguis a aquesta festa.
Però, escolta, què? Jo vinc a explicar altres coses. A cantar ja et vaig dir que no...
A veure, tu vens allà i després ja anirem, veiem com acaba la història.
Sí. I amb tota aquesta colla em feu patir, eh?
Ah, ja veuràs, anirà bé això. Escolta'm, i llavors avui en tenim per això activats precaució pel vent, sobretot.
Sí,
encara.
Vent, evidentment, i sobretot els dos extrems del país, seria Ter Sud, seria punts del Pirineu, Empordà, zones pròximes, però també pot bufar amb una certa intensitat en d'altres punts interiors, però ara, perquè anirà a la baixa i precisament el que és més important és que l'entrada freda, que ja l'hem tingut, la injecció freda, desplomarà els termòmetres pel que fa a les mínimes quan encalmi el vent i quedi serè la propera matinada i demà al matí. Per tant, els valors més baixos pel que fa a les mínimes, pel que fa a les nits, serà demà al matí i demà passat al matí. De fet, glaçarà gran part de Catalunya, tret d'algunes zones costaneres. Una mica de neu al Pirineu, sobretot sector occidental, anirà de baixa aquesta nit, demà ja no nevarà, i en principi aquí acabem.
Gràcies, Francesc. Fins demà.
Fins demà.
I pel que fa a la mobilitat, com va el transport públic, Aina?
Bon dia. Barcelona, servei normalitzat a la línia L9 sud del metro. Abans no hi havia servei entre les estacions del Prat Estació i Parc Logístic, i ara n'hi ha, però hi pot haver algun desajustament en la freqüència de pas. L'Intercity de València Estació del Nord va 3:15 tard, arribarà a Barcelona 10:15. A Girona, a l'R11, els trens circulen amb 10 minuts de demora, i a l'aeroport, l'avió cap a Istanbul de les 12:25 sortirà pel cap baix 20 minuts tard.
I pel que fa a les carreteres, Mariluz García?
Bon dia. Doncs hi ha un accident que es manté a l'autopista C33 a la altura de Montcada, tocada a l'entrada de Barcelona pel nus de la Trinitat, ocupa el carril de l'esquerra, no sembla que sigui greu, però està provocant retencions des de Montcada, i altres vies que encara continuen complicades, la ronda a dalt entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta, o les entrades a Barcelona des del Baix Llobregat, autopista B23 de Molins de Rei a Sant Feliu, o l'autovia A2 de Sant Vicenç dels Horts també fins a Sant Feliu de Llobregat.
Dos minuts i ens hi posem en tertúlia al matí de Catalunya Ràdio amb David Madí, Paco Maruenda, Sara González i Pau Llong.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me escuchas,
me haces bien.
Cuando me impulsas.
Y cuando me haces reír.
La inclusió de les persones amb discapacitat ens fa millors a tots. Grup Social 11. La inclusió és imparable.
Anem a buscar la felicitat que et dic, ja veuràs.
Hòstia, ja m'ha enganxat. Anem a buscar la felicitat.
Aneu, homes, ell, està davant!
M'emociono com anem petit.
Té marxa. La Mercè té marxa.
Felicitat,
la felicitat!
Quim Masferrer troba la felicitat a Alp. El Foraster, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
Soy Carlos Arguiñano. Esta Navidad disfruta de una gran selección de embutidos ibéricos colocados a mano.
I tant, Carlos! Ara Lidl els nostres exquisits embutits col·locats a mà com el nostre pernil duroc gran reserva per 1,99. Lidl, marca la diferència.
Estimats Reis Max, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama. Per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen un lloc adequat per viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Per fi, Brandon Sanderson en català. Amb més de 30 milions d'exemplars venuts arreu del món, l'autor de fantasia i creador de l'univers del Cosmere es publica per primer cop en català. L'ànima de l'emperador és una aventura fascinant on una falsificadora podrà canviar el destí del regne, però s'hi juga la seva pròpia vida. Quina decisió prendrà? Ja a la venda a les llibreries.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Benvolguda energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull. A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Aquesta és la història de la Mary.
La silenciosa lluita perquè la meva filla pugui respirar aire net a la ciutat on va néixer.
Barcelona, on la contaminació és un verí invisible pels pulmons de la nina, desprotegits per una anomalia genètica. Però la contaminació és una amenaça per tothom.
El futur dels seus petits pulmons és ara a les nostres mans.
Respira, mama. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen l'empresari David Madí, el director de La Razón, Paco Maruenda, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, i l'economista Pau Llong.
I de què hem parlat fins ara, fora la tertúlia?
Una mica del pont, una mica, no sé com hem arribat al Pau Llong a dir que la intel·ligència artificial als periodistes ens acabarà traient la feina i que aquest programa el faran els ordinadors.
Tu creus que això passarà? Bueno, sí, però jo crec que no, això és... No.
Estava portant al límit una mica una broma, eh? Tampoc no penso de veritat.
Però és que molta gent, aquesta cosa de que posarà en perill la nostra feina, en general, molta gent. Jo crec que l'intel·ligència artificial necessita sempre un criteri, no? Que no pot ser tan robòtic, això.
Bueno, jo era una broma, però si voleu entrar en el tema...
Sí, m'interessa.
Estem just al principi del desenvolupament d'això, eh? I la intel·ligència artificial ja és molt superior a la humana. El moment aquell que es diu de la singularitat, on la intel·ligència artificial superarà la humana, això ja està. El que fa la intel·ligència artificial no ho pot fer la intel·ligència humana. Altra cosa és que requereix encara no té el poder. I té limitacions de tot tipus. El Yuval Noah Harari, que és segurament un dels pensadors més importants del segle XXI, o el més important, segurament, explica molt bé en el seu nou llibre com ell diu, crec que és més una intel·ligència aliena, una cosa fora de l'humà que una humana, perquè ja fa coses molt per sobre de l'humana.
Sí, per exemple, l'altre dia vaig mirar...
En termes de creativitat, en termes de tot això, això és qüestió de temps.
Una sentència judicial que llarguíssima. Vaig dir, va, el xat com ho fa? I no estava gens malament el resum que feia. Havia triat, triava les coses bé. Ara, d'aquí a treure'n un titular, doncs s'equivocava a l'hora de dir que era important i que no.
És que el periodisme no és només fer un resum o un text ordenat de coses. El periodisme sempre requerirà d'uns ulls que vegin la realitat,
jo que s'ha d'explicar,
i que
això,
hi hagin uns criteris de priorització.
Per posar-li esbiaix ideològic. És a dir, sí, esclar. No, perquè la informació...
No,
la
per criteri, David.
Però, per exemple, un dels pronòstics que fa aquest pensador visionari és, el problema és, no hi ha una intel·ligència artificial o intel·ligència aliena, n'hi haurà moltes o vàries, i per tant competiran, i per tant competiran entre elles, i cada una tindrà doncs el seu esbiaix, de l'ordre que sigui, ètic, polític, de l'ordre que sigui, etc. I per tant entrem en una nova dinàmica que moltes vegades se'ns escapa, que afectarà a totes les professions, que afectarà a l'essència mateixa de la natura humana i com es concebeix l'home, perquè moltes de les funcions trivials que tenen a veure amb el coneixement, que tenen a veure amb les dades, les farà. Fins a on creixerà amb capacitats cognitives? Els experts diuen que és qüestió de temps.
Però la informació no tot són dades matemàtiques, és a dir, la intel·ligència artificial no se n'anirà a fer cafès amb polítics, ni se n'anirà a fer
fes una prova
converses en off al Parlament.
Amb el propi ChatGPT, que és una proto...
Sí, però és igual.
Intel·ligència artificial respecte a la que hi haurà d'aquí 10 anys.
Res podrà substituir un cafè entre dues persones que s'intercanvien informació.
Agafa un article teu.
No, no ho faré per militància amb el periodisme, m'hi nego.
Agafa un article teu del que sigui que hagis escrit.
No, és veritat
el
que...
poses a dintre i digue-li que te l'interpreti més així o que te l'escrigui més així.
No, però escolta...
Tu fes-ho, fes la prova i veuràs les capacitats.
Escolta, les fonts d'informació no les tindrà la intel·ligència artificial de primera mà. És a dir, si tu parles amb el president...